En Pau Esparc és periodista de successos, crims i tribunals del diari Ara. Pau, benvingut, bona nit, com estàs?
Bé, aquí, de nou.
Fantàstic. Se t'està girant feina aquests últims dies perquè els tribunals van...
Sí, estem distrets.
Sempre és intensa aquesta feina. Sempre, sí, no estem gaire tranquils.
Cada setmana en Pau ens acompanya Adolescents XL per explicar-nos històries criminals. Què toca avui?
Avui toca... De fet, primer us vull preguntar, us ha tocat ser mai un jurat popular en un judici?
Jo no he estat mai en un judici.
No, però estaria bastant guapo, de pel·li, no?
Sí, no heu seguit ni un judici, ni tampoc us ha tocat això que pot passar, de dir, has de ser el jurat d'un judici.
No ha passat. I si et toca, li pot tocar qualsevol això i és obligat a anar-hi i tal?
Clar, és com el de les meses electorals, perquè
terrible.
Ens entenguem. O sigui, si no hi vas, delicte. Llavors tindràs tu el judici per no haver-te presentat.
Per favor.
En tot cas, aquí és això. Ho veiem a vegades a les pel·lis i a les sèries, però aquí també passa que pels delictes, sobretot d'homicidis assassinats, es fan amb jurat popular. I llavors què ha de fer doncs, el jurat? Doncs ha de decidir si els fets són certs, si hi ha participat l'acusat, si és culpable i si la seva actuació va ser justificada.
Oh, quin lío.
Són 9 membres i, a més, hi ha 2 suplents, val? Perquè si durant el procés doncs, algú és baixa, doncs a un dels suplents llavors s'incorpora i així no han de tornar a començar un altre cop. I llavors, és veritat que ells poden decidir si algú és culpable o innocent, però qui fixa la pena, els anys de presó, això al final és un jutge, que és qui presideix també tota l'estona, o sigui, no està el jurat popular sol, els 9 membres sols...
Hi ha un jutge que controla una mica,
Exacte, hi ha un jutge que presideix tota l'estona. Llavors, és això, dèiem, tothom ho pot ser, perquè no fa falta experiència aquí.
Més 18 anys, m'imagino, no?
Exacte, tenir la nacionalitat espanyola, estar en ple exercici dels drets polítics, saber llegir i escriure, tenir el domicili a la província on s'ha comès el delicte. Els compliu o què?
Sí, tots.
Sí, jo crec que també tots, per desgràcia. A mi que no em truquin, de debò,
Però si, Pau, volguéssim allò que dic que no ens va bé, que tenim un concert de Manel aquell dia, aquella hora, i que no hem vist mai Manel...
És fàcil, oi, posar excuses? La meva mare es va escaquejar de fer lo de la mesa electoral perquè estava embarassada, per exemple.
He buscat quines són les excepcions.
A veure,
ser major de 65 anys, que crec que no és el vostre cas.
No.
Tenir alguna discapacitat que impedeixi, poder fer la funció, haver fet funcions del jurat els últims 4 anys, que mira, això està bé, perquè amb les meses electorals no es té en compte. I recordo que la meva mare es queixava que estava reiteradament, vivim en un poble, doncs...
I tocava cada any
haver d'anar a les eleccions. Llavors, aquí, potser sí, vosaltres, desenvolupar feines de rellevant interès general en què la substitució de la persona produeixi perjudicis importants. No sé si tu, Roger, pots al·legar que sense tu el programa se'n va no a risc.
És que és un programa de servei públic molt important, Doncs clar, no, potser no podria anar-hi, en aquest cas.
I llavors, si no, tenir la residència a l'estranger o ser militar. Per tant...
Lo de militar ho tenim complicat, de moment.
Sí, també.
En tot cas, la pregunta que ens fem avui és com es pot arribar a la conclusió de dir si algú és innocent o culpable, i la resposta és que no és tan fàcil perquè hi ha hagut judicis que s'han hagut de repetir.
Clar, és que ara estava pensant quina pressió... No, si no ho tens del tot clar, dir si és culpable o innocent aquella persona.
Un lío.
És que no ho sé.
No, i el que passa és això, que també és veritat que s'han hagut de repetir a vegades judicis amb jurat professional, o sigui, amb jutges, però el que és més habitual és que passi amb els que el tribunal doncs, són jurats populars. I això... Doncs hem escollit precisament 2 casos per exposar-ho, que són doncs, situacions en què el jurat popular ha pres una decisió, però llavors intervé un tribunal professional, un jutge, i tomba el veredicte que ha acordat el jurat popular.
Com dient, això no ho heu fet bé, vosaltres deixeu aquí els professionals que ens hi dediquem.
Sí, no ho veiem clar, això que heu decidit. El primer que expliquem va passar el 2006. És un cas que es va fer conegut perquè l'acusat era el gendre de la família Tous, els propietaris de la marca de joies. Doncs el 2006 el gendre dels Tous, que es diu Lluís Corominas, era el cap de seguretat de la família i va rebre una trucada del vigilant del xalet dels Tous a Pineda de Bages, a Sant Fruitós del Bages, que alertava de la presència de 2 intrusos als jardins. Corominas va cap allà, arriba abans que els Mossos i atura el seu cotxe davant la porta del xalet. I ell porta una pistola carregada i veu un cotxe a uns 50 metres, encara cap a la casa. Ell s'hi decideix acostar i llavors dispara 2 trets als homes que hi havia asseguts dins el cotxe. Un, el que estava al lloc del pilot, i l'altre, el del copilot. I una de les bales va anar al cap d'un dels homes, que va acabar morint. Aquesta és la situació, i de fet les càmeres de seguretat del xalet van captar a l'instant i això es va reproduir bastant per la tele. Els fets arriben a judici amb un jurat popular, perquè és un homicidi, i què decideixen les 9 persones que en formen part?
El jurat popular assegura que Lluís Corominas va disparar mortalment contra un presumpte lladre del xalet familiar en defensa pròpia perquè pensava que el volien atacar i que els dos assaltants a qui es va dirigir anaven armats. El jurat popular també creu, per 6 vots a favor i 3 en contra, que la víctima va fer un gest brusc que Corominas va interpretar com una maniobra per agafar una arma i que per això no tenia alternativa i va haver de disparar la seva. A més, creuen que el gendre dels Tous va viure una situació d'estrès i por que el feia pensar que perillava la seva vida.
A veure, per tant, va quedar en llibertat?
Clar, sí, sí, en aquell moment el jurat l'absol per 6 vots a favor i 3 en contra. És veritat que hi havia una mica de divisió, però en tot cas la majoria era favorable a l'absolució. I consideren això, no?, que va patir una por insuperable en el moment de disparar contra un dels homes que hi havia al cotxe, que estava això en el xalet on volien robar a casa dels seus sogres.
Fa mala pinta, de moment.
Però clar, ell queda lliure. Però què passa? El que dèiem, no? Aquí intervé... les acusacions recorren la decisió del jurat perquè no els hi sembla bé aquesta absolució. Llavors, aquest veredicte és del 2011. La fiscalia i també l'acusació que representava l'home mort pel tret, doncs, ho recorren i els tribunals professionals donen la raó a ells.
Les acusacions ho recorren al Tribunal Superior de Justícia i demanen que repeteixi el judici, perquè consideren el veredicte arbitrari i irracional. Tant el TSJ com el Suprem avalen la repetició del judici. Juny del 2013, Corominas presenta recurs al Constitucional per vulneració de drets i s'atura la repetició del judici. I avui, just avui, hi ha hagut, s'ha fet pública la sentència del Constitucional.
Clar, què passa aquí? Que si tu ets jurat popular, com t'has de sentir si el que has decidit no serveix per res?
Et fan anar a fer aquesta feina que probablement no vols fer.
I et diuen...
fan d'un justificant a la feina. Ho fas bé i de cop i volta, pam!
Clar, sí, sí, és una mica el que passa, no? Que al final es pren una decisió, però com que poden intervenir uns tribunals professionals, en aquest cas primer és el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el TSJ, llavors el Suprem i finalment el Constitucional el 2015, i tots acorden el mateix, no? Consideren que és insuficient i arbitrària la decisió del jurat popular i, per tant, ordenen repetir de nou el judici amb un nou jurat popular, amb 9 membres de nou. Per tant, d'alguna manera, no ha servit gaire de res, no?
No, clar,
el que van fer els primers.
Clar.
Sembla que si no està prou justificat, doncs llavors donen arguments en un jutge per poder replantejar que això es torni a fer. El que passa que aquí al final no va acabar passant això. I hi ha un motiu, que és que quan el Constitucional, doncs, que era l'última possibilitat que quedava per recórrer, diu que sí, que s'ha de repetir el judici, s'arriba a un pacte. La Fiscalia rebaixa la petició que feia de 11 anys de presó fins als 2 anys de presó i llavors pacten amb el vigilant de la família dels Tous, que és 2 anys de presó la pena mínima per no haver d'entrar.
No entres, llavors.
Exacte. Mm. I, a canvi, també, la família de l'home mort va acceptar una indemnització de 300.000 euros.
Ah,
amb aquest pacte, tant de pena com d'indemnització econòmica, va haver-hi cor i, per tant, no es va haver de passar per un altre judici en què s'hauria repetit de nou el que ja s'havia fet en el primer.
Aquí els diners devien fer feina, no?
Potser bueno, es va notar.
I, Pau, no sé si és habitual que passi això en tots els judicis que s'han de repetir, és a dir, que al final hi acaba havent un pacte.
No, de fet, volia posar un exemple, això, en què doncs, sí que realment es repeteix tot el judici, i aquest va passar, l'assassinat és del 2006, en aquest cas a Calonge, al Baix Empordà. Una parella té una discussió i la dona, tenia 30 anys i estava embarassada, pateix cremades el 97% del cos, perquè hi ha un incendi a l'habitatge i acaba morint. L'home també resulta ferit, amb cremades el 38% del cos, i està uns mesos en coma, però finalment doncs, sobreviu i el 2009 es fa el primer judici amb jurat popular i, alerta, l'absol per unanimitat. Aquí no hi ha divisió perquè consideren que hi ha falta de proves.
Les 9 persones diuen que és innocent.
Exacte.
2009, quins temps.
Sí, però la Fiscalia, de nou, considera que el raonament és insuficient i contradictori i ho porta al TSJ, que decideix, doncs, repetir el judici de nou perquè pensa que el jurat no va analitzar prou les proves pericials ni detallava d'on havia tret la conclusió que ells deien, els del jurat, que no s'havia demostrat la causa del foc i això no hi estaven d'acord, doncs, els jutges. Llavors, el 2014 es torna a fer el judici. En aquell moment, doncs, l'home, clar, estava lliure, perquè el 2009 havia quedat absolt. Per tant, era un ciutadà més. I aquest judici el vaig cobrir com a periodista. És dels primers casos que vaig fer. Sí, sí, sí. I he recuperat una mica allò el que vam explicar aquells dies.
Sí.
Jo no vaig cobrir el primer, per tant, no ho puc comparar, però del segon puc dir, doncs, que ell explica que hi ha una explosió al pis, que és la que provoca l'incendi. Ell assegura que intenta salvar la dona i que la va treure pel balcó, que és per on ella acaba caient. Llavors, el que passa és que aquí hi havia testimonis de veïns i personal mèdic que tenen a la dona i deien que ella havia dit abans de morir que l'home l'havia cremat.
Ai.
Que això era contradictori amb el que ell assegurava. I llavors els Mossos també ens van explicar que havien trobat restes de gasolina al terra i que això es considerava que s'havia fet servir per la combustió del foc. I que no hi havia tampoc cap indici d'una explosió de gas ni cap incident elèctric, que era el que alegava ell, doncs, que havia passat. I, a més, a la roba tant d'ell com d'ella hi havia restes de gasolina.
Sospitós.
A més, aquí va passar una cosa molt curiosa al final del judici. Els acusats normalment tenen el torn d'última paraula i els advocats no recomanen utilitzar-lo.
Perquè no la cagui, no? I a última hora...
Correcte. I va dir una frase, no la va acabar, però van a entendre com que estava molt penedit, i ja et dic, la va com intentar corregir al final, però, clar, amb tot això ens plantem al final del judici.
I ara és quan el jurat el torna a absoldre?
Clar, tot podia ser,
no?
Però és veritat que en aquest cas, doncs, per 8 vots a favor i un en contra, se'l considera culpable de l'assassinat de la dona i de la mort del fetus, perquè, doncs, en aquest jurat de 9 persones, bé, 8 sí que van considerar que les proves eren prou concloents. Però aquí va haver-hi una sorpresa, bé, és que els que estàvem a la sala ens va impactar molt, que va ser que quan el jurat va llegir el veredicte, l'home es va aixecar de la cadira. Clar, li van dir que era culpable, llavors.
Sí.
Es va dirigir cap al fiscal, va empènyer la taula i li va donar un cop de puny.
Ai, per favor, per favor. Sí, una mica de decoro, noves masculinitats, no?
Jo, de fet, no les recordo, cap altre judici, n'he cobert molts altres, una situació d'aquest tipus. A més, això, cal tenir en compte que ell fins aquell moment estava lliure, perquè l'havien absolt el 2009, i segurament si hagués estat en presó preventiva hi hauria hagut més Mossos a la sala, però només n'hi havia un de gent, de manera que tampoc la reacció no va ser molt ràpida.
No van poder aturar.
Exacte, i va acabar passant això. I, de fet, el van acabar, doncs, condemnant a 19 anys de presó per haver cremat la seva parella, la dona, que estava embarassada.
Que em semblen pocs, he de dir.
Bé, és la pena que es va imposar. I, a més, al cap d'uns mesos, ell va acceptar un pacte en què, doncs, se li imposava 2 anys i mig més de presó per haver colpejat el fiscal.
Per tant, 19 més 2 i mig?
Més 2 i mig per l'acció aquesta del final del judici, molt inesperada, no? Suposo que ell potser tampoc s'esperava que es fos condemnat.
Que bèstia.
I al final, doncs, també això va tenir una pena. Sí.
Doncs bastant curiós tot plegat i que la gent sigui conscient que qualsevol dia pot arribar una notificació, no? Perquè això deu arribar amb una carta certificada.
A mi això no em deixarà dormir tranquil·la, ja t'ho dic, Pau.
Amb aquell patí cada dia que miris la, la bústia.
Si ja teníem el patí de merda, encara em tocaran a les eleccions, imagina't ara.
Sí, no, i a més aquí és per uns dies, vull dir que les eleccions al final, mira, estàs unes hores molt intenses, però
això
ja
dura un temps.
Això et pots estar ben bé una setmana, 15 dies allà cada dia i a més això, al final has de prendre una decisió.
Clar, equivoca't, llavors.
Sí, bueno, ja veiem que si no intervenen els jutges.
Sí,
si no
ja veus que intervenen fort a vegades. Pau, moltes gràcies. D'aquí una setmana tornem amb nous casos oberts.
I tant, a veure què trobem.